sobte l'autobús ha fet una girada cap a la dreta, hem xocat contra un pilar de la, davant de la Diputació, a la zona de Correus, i ja està.
L'accident d'un autocar avui al centre de Lleida, a la Rambla Ferran, ha deixat 44 persones ferides. 21 continuen ingressades a l'Arnau de Vilanova, 4 de les quals són a l'UCI. L'alcalde de la ciutat ha explicat aquest vespre que cal determinar per què l'autobús ha canviat de cop de trajectòria.
El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
La majoria dels 45 ocupants del vehicle eren treballadors de la campanya de la fruita. La conductora era novella i hi havia un segon conductor que la supervisava.
Catalunya nit.
Mai tanta gent havia mort a Catalunya per causes que es poden atribuir a la calor. Han sigut 218 persones. El juny ha estat molt calorós, però encara ho va ser més el de l'any passat. En qualsevol cas, el patró és clar, segons Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic.
Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
El panell científic independent de les Nacions Unides ha publicat el seu primer informe sobre intel·ligència artificial. Expliquen que la IA està avançant ràpidament cap a sistemes cada vegada més autònoms. Això obre molts interrogants i per això entrevistarem en directe un dels 40 experts que formen part d'aquest grup de científics. És el català Roman Orús.
I atenció a aquestes paraules de Salvador Illa al Parlament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat partidària que es prohibeixi als camions avançar a l'AP7 i el president ha respost així.
Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. Ara, jo demano realisme, perquè jo estic disposat. És una via que no depèn de la Generalitat, com vostè sap. Però jo estic disposat. I hem començat a estudiar coses amb això.
Els Estats Units es preparen per celebrar el 250è aniversari de la seva independència aquest cap de setmana i Donald Trump vol acaparar el protagonisme. En parlarem amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra.
I avui hi ha un anunci que està generant moltes discussions entre els usuaris de videojocs. Sony ha anunciat que els jocs de PlayStation seran només digitals. A partir de l'any 2028, la companyia japonesa deixarà de produir discos físics. Sony diu que s'adapten d'aquesta manera a les preferències dels consumidors, però hi ha jugadors que es queixen que desapareixerà el mercat de segona mà o bé la possibilitat de poder deixar un joc a algú. Albert Murillo és el nostre company del programa Generació Digital, DICAT.
L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
I el Festival Grec, un títol molt indicat per aquesta hora i moment de l'any, El somni d'una nit d'estiu. Ara bé, Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol. L'acaba de veure la Marta Vives, que ens explicarà com ha anat.
Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía.
Ha mort als 58 anys el català Manuel Arjona, un dels membres de Locomia. A finals dels 80, això es ballava a totes les discoteques d'Espanya.
I encara punxem aquí a la portada la música d'un grup amb punts en comú, podem dir, amb Locomia, però aquest de fama mundial.
There's no
Els Village People són autors d'himnes clàssics com aquest que sona, o Go West, o Macho Man. El seu líder, Victor Willis, ha mort avui als 74 anys.
Són les 10:06 i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A Lleida, la Guàrdia Urbana ja està treballant per esclarir les causes del greu accident d'autocar aquest matí al centre de la ciutat. La conductora, que era novella, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i també de drogues. Ara, de fet, el que s'està és estudiant el tacògraf del vehicle per veure si dona més dades de les possibles causes d'aquest accident. Lleida, Julià Albacar, tot plegat mentre continuen hospitalitzades 17 persones, 4 de les quals a la unitat de cures intensives.
Sí, la investigació se centra principalment esclarir per què l'autocar s'hauria desviat de la seva trajectòria i ha impactat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Ho diu Fèlix Larrosa, alcalde.
El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
La Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació, està analitzant el tacògraf, ha pres declaració als testimonis i ha fet proves d'alcohol i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la policia.
Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
La conductora portava poc a l'empresa i anava acompanyada d'un segon conductor que la supervisava, que ha estat un dels 44 ferits. L'accident ha passat al voltant de les 7 del matí, quan l'autocar es dirigia a la Granja d'Escarp. El trànsit a la Rambla Ferran ha quedat tallat durant 7 hores i no s'ha pogut recuperar la normalitat a la zona fins passades les 2 del migdia.
Avui estrenem mes, però ja podem dir que climatològicament ho notarem poc, perquè el juny ha estat com un juliol. És el balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya del mes que acabem de deixar enrere, un mes molt càlid i sec, després de tocar sostre la setmana de Sant Joan amb 43 graus al Segrià. El pitjor és que la calorada ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. Maria Costa.
La majoria de morts per calor, 9 de cada 10 van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Cal dir que, malgrat les altes temperatures en aquest darrer mes de juny, no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica l'Eix Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
A aquesta calorada hi afegim una altra dada de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. El primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol dels últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. I tot plegat té un efecte a la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i 2024. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar més.
Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals, en el qual alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global, han dit. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, sí. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
L'informe encarregat per l'ONU es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra i alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més important del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
Segons el text d'aquest informe, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la intel·ligència artificial en la ciberseguretat i la vigilància i la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
Gràcies, Ignasi. Doncs bé, un dels 40 científics que han participat en aquest informe que avui ha presentat l'ONU és en Roman Orús, és professor d'investigació d'Iker Basque, que és la Fundació Basca per a la Ciència, i cofundador i director científic de Multiverse Computing, empresa especialitzada en computació i intel·ligència artificial. I a aquesta hora de la nit el podem saludar en directe. En Roman Orús, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, molt interessats en les conclusions d'aquest informe, però potser abans d'entrar en les conclusions, explica'ns com ha estat treballar en aquest informe amb científics i experts de més d'una trentena de països i com heu consensuat aquestes conclusions.
Bueno, pues ha estat un gran repte, no? Perquè el primer de tot hem tingut molt poc temps per elaborar aquest informe, escassament un mes i mig, i com ja us podreu imaginar, doncs posar d'acord de 40 científics de 37 nacionalitats que no havíem treballat junts mai, no? Per fer aquest informe en un mes i mig, doncs ha estat un gran repte, no? Però la veritat és que ha estat una experiència molt interessant, hem treballat molt, hem tingut moltes reunions, algunes d'elles presencials, i bueno, al final creiem que bueno, es queden moltes coses encara en el tinter, però anirem fent més reports a mesura que vagi passant el temps.
No sé si en aquestes discussions, per exemple, s'han posat casos concrets, no? Perquè imagino que el que és difícil és delimitar on s'acaba el benefici i on comença l'amenaça, perquè sí que s'ha posat de manifest en l'informe, no?, que serveix per millorar l'economia, l'educació i la salut, però lògicament també hi ha els riscos.
Sí, efectivament, s'ha parlat de tot, de moltes coses més del que al final hem plasmat en aquest primer informe, no? Però efectivament el que passa amb la intel·ligència artificial és que és una nova tecnologia, no?, doncs que ara mateix doncs l'estem desenvolupant, no sabem ben bé cap a on va, però el que sí que sabem és que o bé la comencem a regular de manera correcta o bé doncs ens pot portar a més problemes que no pas beneficis. Però això, bueno, tampoc és algo nou, no? Sempre passa cada vegada que hi ha una nova revolució tecnològica, no? Doncs això ha passat, va passar a la revolució industrial, per exemple, i ara doncs la intel·ligència artificial sembla que ens està portant a un nou tipus de revolució industrial, no? Hi ha moltíssimes oportunitats que si es canalitzen bé, doncs poden portar a una nova fase de desenvolupament de la humanitat, no? Però això òbviament doncs també implica riscos que hem de saber avaluar.
S'apunta a la governança global perquè el que sembla que no es pot aconseguir és aturar, no?, el desenvolupament d'aquesta intel·ligència per part de les poques mans que l'estan desenvolupant.
Sí, efectivament. Vull dir, el desenvolupament és innegable, és una cosa que no es pot aturar. A més, depèn d'empreses privades. Això, a vegades jo poso la comparació amb el projecte Manhattan que va desenvolupar doncs la bomba atòmica, no? Allò ho van desenvolupar governs, en aquest cas és diferent, ho estan desenvolupant empreses privades i, a més, la majoria estan als Estats Units, vull dir, està molt concentrat aquí el poder, no? I sembla bastant inevitable, doncs que els models cada vegada són més potents, ho hem vist, el desenvolupament dels últims dos anys és espectacular, s'han més que doblat les capacitats dels models, no? La tendència sembla que continuarà sent la mateixa, i això s'ha de començar a regular, perquè òbviament hi ha països, hi ha empreses que comencen a tenir una acumulació de poder molt gran, no? Això és una arma geopolítica tremenda, tremenda. És un avantatge estratègic de regions, les regions que desenvolupen això respecte a les que no tenen les capacitats de fer-ho. Doncs, òbviament, això crea moltes desigualtats i s'ha de començar a regular d'alguna manera. S'ha de començar a regular i, a més, ha de ser una regulació, una governança global de tots els països.
Ja fa uns anys, uns 3 o 4, que hi va haver tot un col·lectiu d'experts també que van signar aquell manifest, no?, que demanaven que s'aturés el desenvolupament, que s'aturés per poder pensar sobre aquesta tecnologia i els riscos que implicava. El cert és que es desenvolupa a una velocitat que és increïble i en són tots testimonis amb l'ús quotidià que en fem, que no tampoc és una cosa molt elaborada. I clar, per fer aquesta governança global cal molta diplomàcia, molta negociació, molta voluntat de posar-se d'acord i deixar els interessos empresarials al costat. Jo imagino que no entren ja en aquests temes, no? En aquestes deliberacions, o potser sí, però... Clar.
Efectivament, sí. No. Nosaltres no proposem la governança. Això ja serà cosa dels governs i dels polítics, que hauran d'agafar els nostres informes i agafar-ho com a base, no?, per tal de fer les polítiques de governança. No? Nosaltres som un panel científic, no? Nosaltres som, com dir, per entendre-ho millor, som com la bisagra, per dir-ho així, entre el món científic, que està treballant en els temes d'intel·ligència artificial, i el món de la governança. No? Nosaltres som els que li diuen als polítics, als industrials, etc., pues mira, això té base científica de veritat, això és el que hi ha, això és el que no hi ha, no? I en base a això, doncs, el següent pas, no?, és pues, que la gent de governança, polítics, etc., s'ho mirin, i comencin a pensar què fan.
Un dels escenaris que apunteu amb preocupació és el d'un context de guerra, no? Quines conseqüències pot tenir l'increment de l'aplicació de la intel·ligència artificial en polítiques de ciberseguretat i, sobretot, això, en la guerra?
Bueno, ho hem vist molt recentment, no?, amb el cas d'Anthropic i el seu model, el Mythos, no? Això va passar, em sembla que va ser, doncs, fa relativament poc, el 12 de juny, no?, doncs que el govern dels Estats Units va emetre una ordre que va tallar l'accés a l'últim model més avançat de l'empresa Anthropic, que és un cas, diu Mythos, a tots aquell que no era ciutadà americà, incloent els propis treballadors de l'empresa Anthropic. Vull dir, aquest model era extraordinàriament potent, va ser capaç de trobar milers de riscos de ciberseguretat en tots els sistemes operatius, en tots els exploradors, en qüestió de 5 o 6 dies, i molts d'ells es pensava, hi havia dècades de treball darrere i es pensaven que eren incondicionalment segurs, ningú havia trobat res, i aquesta IA en 5 dies va trobar molts forats, molts forats. Clar, això és una arma de ciberseguretat geoestratègica tremenda, no? Ens estem adonant, doncs, que això és, pues, bueno, és un arma vista així, perquè avui a dia la guerra no només va de lluites, també és una cosa que va de ciberseguretat, d'informació, no? I en aquest aspecte, doncs, és un tema geopolític central.
Preocupa molt també, i això ja es percep també a nivell de carrer i de conversa de carrer, l'impacte que pot tenir en el món laboral, en el món del treball i en la forma de relacionar-nos. Quin escenari preveieu a curt termini? Com preveieu el futur? Quins seran els canvis més immediats?
Bueno, nosaltres el que veiem és que efectivament hi ha treballs, doncs, que estan canviant. Hi ha feines, doncs, que, per exemple, els programadors ara mateix no programen de la mateixa manera com programaven fa sis mesos, no fa falta ni que ens anem fa dos anys, perquè els models estan evolucionant molt ràpidament. Això és una cosa que està passant en molts treballs. Nosaltres el que pensem, hi ha com dues vessants, per dir-ho així, no? Hi ha gent que és més pessimista, hi ha gent que és més optimista. El que segur és que ens tornarem tots més productius, perquè amb el mateix número d'hores que treballem, doncs ara és com tenir superpoders, per dir-ho així, no? Amb la IA ens pujarà molt la productivitat. Això ja va passar, per exemple, en la Revolució Industrial, que també va disminuir el número d'hores treballades ballades, però va augmentar molt la productivitat, passarà exactament el mateix, però també és veritat que hi haurà treballs, doncs, que necessàriament hauran de canviar. Hi haurà alguns, no sé quins, que probablement tendrien a desaparèixer, però hi haurà nous treballs que es generaran i hi haurà una fase de transició, doncs, que ja veurem què passa. Ara mateix, doncs, amb el que tenim sobre la taula, no sabem exactament què passarà. Sí que sabem que hi ha diferents escenaris possibles i del que es tracta, doncs, és de mitigar els riscos. Mm-hmm.
Clarament, la cosa està en aquesta fase com d'adaptació i en els ritmes en què la tecnologia avança i els ritmes en què la humanitat és capaç de seure's a negociar aquesta governança, no? aquesta regulació i aquest punt de trobada per veure com ho gestionem tot plegat. Roman Orús, molt interessant aquesta conversa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Hem estat parlant amb una de les persones que ha format part d'aquest equip de treball professional, expert en aquest informe que ha encarregat les Nacions Unides sobre la intel·ligència artificial i que, en fi, assenyala alguns riscos, també alguns avantatges, però sobretot algunes preocupacions. Gràcies, Roman.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, mira, justament amb Roman Orús parlàvem d'Anthropic. En aquest sentit, apuntem avui també una informació, i és que l'administració Trump ha aixecat avui justament els controls d'exportació als models d'intel·ligència artificial d'aquesta empresa que havia imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir l'accés a aquesta tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara en parlàvem. Doncs bé, la Casa Blanca considera que aquests problemes s'han resolt. L'aspiració de control de la intel·ligència artificial està darrere d'aquestes restriccions, segons assegura Ulises Cortés, que és director de l'àrea de recerca en IA de Barcelona Supercomputing Center.
L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Falten 7 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit i falten 3 dies per al 4 de juliol, que és la Festa Nacional dels Estats Units. I tota aquesta setmana, i l'anterior de fet, se celebren arreu del país actes commemoratius del 250 aniversari del naixement de la nació. El president Donald Trump participa avui en una celebració a Dakota del Nord, on ha arribat amb un avió Air Force One nou de trinca, l'Air Force One, que ha estat un regal de Qatar. Aprofitant que la visita està dedicada a un president republicà, Theodore Roosevelt, Trump escombra cap a casa amb un discurs en el que s'apodera del sentiment patriòtic i que em sembla que el tenim en marxa ara.
It's been the greatest thing. Our attitude and the attitude toward our country and making our country great by some people, not all presidents were...
Són 250 anys de la independència dels Estats Units que no se celebren, diguéssim, en un clima de concòrdia a tot el país, sinó més aviat d'una forta polarització. Saludem el nostre corresponsal, l'Oriol Serra. Bona nit, des de Washington.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, tu has parlat amb dos historiadors a Nàpolis, que és un dels escenaris de la Revolució Americana. Situa'ns una mica, qui són aquests historiadors amb qui has parlat?
Sí, he parlat amb Heather Ertz, historiadora de la ciutat de Nàpolis, especialitzada en història social anglesa i americana, i també amb Alex Knoll, un guia expert en les rutes marítimes i fluvials de la badia de Chesapeake, uns paratges, per cert, preciosos, on l'aigua és protagonista. Aprofito per recomanar-vos que si mai veniu per aquestes contrades ho visiteu.
I de fet,
sí. A veure, Dakota del Nord, des d'on sentim a Trump ara mateix, també és molt interessant, eh? I a més, és que m'ha fet molta gràcia perquè has enxampat aquell moment en què ha dit allò de How to make our country great again, eh?
Vull dir que... Sí, ho hem clavat.
Ho hem clavat. Exacte, sí. Bé, en tot cas, els primers colonitzadors van ser els que van arribar en aquestes costes d'aquí de l'Atlàntic, molt a la vora d'aquí de Washington, com et deia, aquí a la badia del Chesapeake. Els primers, diguéssim, les primeres dificultats que es van trobar van ser uns enormes bancs d'ostres que els esperaven, i bé, a partir d'aquí va començar aquesta aventura americana que està farcida de capítols, que vam anar desgranant amb aquests dos historiadors a bord d'un vaixell al moll històric de Nàpolis.
Només fa 2 segles i mig d'una declaració d'independència que canviaria el món. Com es va gestar aquell procés?
Mira, va ser un procés llarg però inaturable, des de Boston fins a Nàpolis, passant per Nova York, Providence i Filadèlfia, i del descontentament, la insatisfacció i el sentiment d'injustícia es va passar a l'anhel de llibertat i finalment a la lluita per la independència. Ens hem de situar als vols del 1750, quan sonava sobretot aquesta música que estàvem escoltant a l'inici, aquesta música doncs, que ens fa viatjar a través del temps. Aleshores, les 13 colònies britàniques que s'havien fundat a la costa est dels Estats Units s'havien consolidat, cadascun, això sí, amb la seva personalitat, i les plantacions de tabac eren un dels motors econòmics. Funcionaven a gran velocitat, en bona part, com us podeu imaginar, gràcies a l'explotació dels esclaus negres. De fet, el mateix George Washington, el primer president dels Estats Units, va ser un d'aquells esclavistes, i Alex Knoll ens parla d'aquests pares fundadors, com el mateix Washington, els Founding Fathers, destacant sobretot la passió que tenien. Break away
from English rule. Trencar amb el domini anglès va ser la passió que es va encendre per la injustícia del que estava passant. És el que realment es va deixar als pares fundadors després del Tractat de París. I es va trigar 20 anys a buscar i donar forma al que es va convertir en els Estats Units d'Amèrica. No només una república, sinó una república democràtica. El procés continua.
Ho sabien bé els pares fundadors, entre els quals també hi figuren el segon i el tercer president dels Estats Units, John Adams, de Massachusetts, i Thomas Jefferson, de Virgínia. Ells van haver de fer molts equilibris per aconseguir posar-se d'acord. Les diferències entre el nord i el sud eren molt grans, per exemple, pel que fa justament a l'esclavisme. I finalment, el que va passar és que esclavistes com el propi Washington van haver de cedir i acceptar que la revolució no es podria guanyar sense que els negres també participessin al camp de batalla. És a dir, que el racisme encara era molt lluny del final, però van haver de fer un parèntesi per necessitat.
Clar, parlaves de revolució. Com es van manifestar els primers senyals que aquesta revolució es produiria?
Sí, es anaven veient coses. Per exemple, els anomenats Liberty Trees, els arbres de la llibertat, que eren un punt de trobada a l'hora de difondre el pensament independentista i també a l'hora d'intercanviar arguments. Primer van ser els intel·lectuals i les classes altes, després el missatge es va estendre a pagesos i a treballadors en general, i, com et deia, les tavernes. Aquestes tavernes que van ser el veritable escenari, l'escenari perfecte perquè els anomenats Sons of Liberty, els joves educats amb esperit revolucionari, doncs anessin escampant les seves idees. Tothom es van acompanyar convencent que pagar tributs a l'imperi britànic era injust, i els impressors el que van fer va ser posar-se d'acord, i a l'hora de rebel·lar-se en contra de la Stamp Act, la llei del timbre, doncs van fer una cosa tan simple com és canviar aquest segell que havien d'imprimir, i en comptes de posar-hi el segell reial, hi van posar una cosa que us recordarà molt als pirates.
És realment tributació sense representació. Hi va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on, teòricament, hi havia d'anar el segell reial.
Després arribaria el Tea Party i la revolta del te, que va ser doncs en senyal de protesta, que a ports com Boston o a la mateixa Nàpolis es van cremar o llençar al mar els carregaments de te.
Per tant, tenim aquí un procés entre banderes pirates i debatut a les tavernes. Algú diria allò de què podia sortir malament.
Sí, realment els riscos eren enormes, però a Londres van subestimar la capacitat de les colònies i sobretot el convenciment dels seus habitants. Els revolucionaris van deixar de banda les diferències religioses, fins i tot les racials, com deien per un moment, i van unir esforços. I a Maryland, més concretament a Nàpolis, la seva capital, tal com recorda Alex Knoll.
Originàriament era una colònia basada en la llibertat de religió, i amb la guerra de secessió a Anglaterra entre els protestants i els catòlics les aliances van canviar. La capital de l'estat, o la capital colonial, hauria de dir, es va traslladar a Nàpolis per ser més central, però també per donar-los un millor impacte per créixer.
Per cert, que el whisky segurament també va ser un element que hi va ajudar. He de dir que el bourbon, en desenvolupament aleshores, es consolidaria més tard a Kentucky. Va ser Kentucky el 15è estat nord-americà, i això doncs va passar 16 anys després d'aquesta declaració d'independència.
Ara en fa 250. Què en queda de tot allò? Quin és l'esperit a dia d'avui?
Bé, el país, evidentment, s'ha transformat de manera geomètrica. Dels 13 estats originals hem passat als 50 actuals. Després de la declaració d'independència vindria la Guerra Civil. Pel mig, molta sang vessada entre germans i també amb genocidis, com va ser doncs, el genocidi de les poblacions indígenes amb l'expansió cap a l'oest americà. I tot això basat en un concepte de llibertat lligat a la gràcia de Déu. Els pares fundadors es van fer moltes preguntes als anomenats congressos continentals i, segons la historiadora Heather Ernst, moltes d'aquelles preguntes als americans encara se les fan avui.
El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
El destí ha volgut que tot plegat hagi coincidit amb una de les etapes polítiques més controvertides de la història del país, marcada per una administració que mira d'expandir el poder presidencial d'una manera que m'atreviria a dir que és perillosa per a la democràcia. I, de fet, aquest dissabte el president Donald Trump s'ha compromès a oferir als nord-americans els focs artificials més imponents de la història.
Sí, sí, ell sembla que sí, estigui celebrant el seu aniversari, no el d'aquests de 250 anys de la independència. Ho anirem seguint. Oriol Serra, moltíssimes gràcies des de Washington. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Passejar un minut i mig de dos quarts d'onze de la nit, ens fixem ara en el que està passant a Veneçuela. Allà ha començat fa només unes hores 7 dies de dol oficial pel doble terratrèmol de fa tot just una setmana. L'últim recompte de víctimes oficials xifra en 2.300 les persones mortes i en més d'11.000 els ferits. 7 dies després, la possibilitat de trobar supervivents s'esfuma. Ja comencen, de fet, els treballs per enderrocar edificis malmesos i infraestructures del tot afectades. Joan Biosca, bona nit.
Agnès, què tal? Bona nit.
A La Guaira, una de les zones més afectades, l'atenció a les persones ferides s'ha de fer en hospitals de campanya.
Sí, hem visitat un centre sanitari especial que ha desplegat l'exèrcit veneçolà. Parlàvem en els darrers dies, recollíem les crítiques que fan molts veneçolans sobre que no veuen que el govern veneçolà hagi desplegat tota la potencialitat en una situació extrema com aquesta. Hem pogut visitar un centre sanitari de les Forces Armades Bolivarianes. Ens han obert les portes del centre, no han volgut fer declaracions, però que sí ens han explicat l'operatiu que han posat en marxa. Atenen veïns de la zona de La Guaira, especialment de baixos recursos, que són els que ho han perdut tot, i és un desplegament militar amb clínica per atendre i fer curacions, amb radiologia, amb un quiròfan, i hem pogut parlar amb els pacients que s'atenen en aquest centre sanitari i ens han explicat com es troben.
Un país que havia patit un dels règims...
La mayor desgraciada, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
Estaba todo destruido. Y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que, bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
Una mare amb el seu fill, que s'havia trencat el braç perquè li va caure una paret a causa del doble terratrèmol i tenia el braç trencat, i un veí que parlava que havia perdut molts familiars en aquest doble sisme. Començarà també la segona fase, però no es desatén la recerca de supervivents, aquells supervivents que es diuen miracle, que podrien aguantar més de 5 dies, però és una segona fase que ja va de menys a més, especialment amb ONGs i també molts voluntaris per ja desenrunar i atendre especialment a les víctimes del doble terratrèmol, Agnès.
De fet, és molt simbòlic, no?, que comenci ja aquest dol oficial. S'han decretat 7 dies. Sí. I, de fet, la presidenta ha adreçat un missatge de condol als afectats.
Sí, el govern veneçolà ha decretat aquests dies de dol oficial i d'alguna manera el que intenta és seguir endavant, un dol que el que permetrà serà doncs passar pàgina en el sentit figurat, no en el literal, perquè la reconstrucció va per llarg. Per exemple, aquí a Caracas, on ens trobem, el metro ja torna a funcionar, no hi ha classes, això sí, per por a les rèpliques, i aquesta por a les rèpliques doncs també fa que els edificis residencials, que aquí a Caracas n'hi ha de molt alts, per cert, doncs no funcionin els ascensors, i la normalitat encara trigarà molt, s'han de revisar molts edificis, molts ascensors, i les rèpliques doncs són ben presents. I els amants de les xifres, per exemple, ara les estava repassant, 81.000 famílies gairebé han sigut ateses en aquests darrers dies, en aquesta setmana, a la zona del desastre, més de 3.600 rescatistes internacionals, 148 gossos que busquen persones sota les runes, i en definitiva unes xifres que poden semblar moltes o poques, cadascú ho dirà, però que demostren el dramatisme d'aquesta situació.
I tant, i tant, li posen el volum, si més no. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, un dia més en directe des de Veneçuela.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Cau més d'un 30% l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. En total, des del gener fins al juny, han estat 12.000 els migrants que han arribat a Espanya davant dels gairebé 18.000 que ho van fer l'any passat. Són dades del balanç de migració del Ministeri de l'Interior que compara el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període del 2025. Com dèiem, ha caigut un 30% l'arribada de migrants en situació irregular.
Doncs on la immigració en els darrers dies ha protagonitzat fortes protestes als carrers, i les hem anat explicant pel caire racista que han anat agafant, és a Sud-àfrica. Hi ha hagut una situació molt, molt tensa amb les marxes de militars xenòfobs que van fixar el 30 de juny com a data límit per expulsar els migrants indocumentats del país. I ha volgut posar avui la mirada a la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
Un país que havia patit un dels règims més cruels de segregació racial demostrava al món que era possible construir un futur sobre la reconciliació i no sobre la venjança. Era la prova que la memòria podia servir per avançar i no per alimentar més odi. Per això costa tant entendre les imatges que estem veient aquests dies. Protestes xenòfobes, atacs contra immigrants africans, comerços saquejats i persones obligades a fugir. És evident que Sud-àfrica viu una situació molt complicada. L'atur és enorme, la pobresa continua afectant milions de persones i la desigualtat és de les més altes del món. Però els immigrants no són els responsables d'aquesta realitat. És molt més fàcil assenyalar qui és diferent que exigir responsabilitats als qui governen o als qui durant anys no han estat capaços de donar resposta als problemes reals. I aquesta és una història que malauradament es repeteix massa sovint, i no només a Sud-àfrica, també a Europa, als Estats Units i en molts altres llocs del món. Estem vivint una onada de discursos que alimenten la por, que converteixen els immigrants en una amenaça i que fan del racisme una eina política. Sempre és el mateix relat. Culpar els més vulnerables perquè és més senzill que afrontar les causes profundes de la crisi. El més trist és que això passi precisament en un país que coneix millor que ningú les conseqüències de discriminar una persona pel seu origen, pel seu color de pell o per la seva identitat. La memòria només té sentit si ens ajuda a no repetir els errors. Perquè les crisis no es solucionen buscant culpables entre els qui tenen menys. Es solucionen amb més justícia, amb més igualtat i amb més oportunitats. I perquè, al final, cap ésser humà és il·legal, cap crisi justifica el racisme. I cap societat serà més forta si es construeix el seu futur sobre l'odi als qui només busquen una vida millor.
Doncs són les 10:38 minuts. Farem ara una pausa de 2 minuts i a la tornada escoltarem Salvador Illa, el president de la Generalitat, preguntant-se si ha estat una bona idea o no suprimir els peatges a l'AP7.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
Catalunya Ràdio. T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC. I som per ajudar.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Doncs sí, un d'aquells temes que pot portar polèmica i del que se'n pot parlar molt. Avui el president de la Generalitat ha qüestionat la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Rafael de Ribot.
Sí, ho ha fet parlant de l'AP7. De fet, ha reconegut que hi ha un problema en aquesta via per l'alta densitat de circulació que ha de suportar i demana un debat responsable sobre el que cal fer. I una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
Ella ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançar a l'autopista P7.
Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i, si no li agrada, quina és la seva alternativa.
Un moment... He pensat que em anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
I és que perilla la construcció de la B40 sencera podria haver estat una manera de millorar la situació de la P7. El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat responsabilitat a tothom quan es debati sobre noves infraestructures.
Gràcies, Rafael. Doncs en la mateixa sessió de control al Parlament, Junts i el Partit Popular han collat el president Salvador Illa perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten els socialistes. La vigília que el ple aprova i els primers pressupostos en 3 anys, Esquerra i els comuns han fet noves demandes al govern. Jordi Corbalan.
Agre cara a cara entre el president Illa i la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que s'ha afartat que esquivi les preguntes sobre la corrupció.
Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
El flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, també ha retret al president el seu silenci.
A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I aquí el seu test i la seva nota és baixa, 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 molt deficient.
Esquerra i els comuns, que demà votaran els primers pressupostos del govern d'Illa, li han posat més deures. El republicà Josep Maria Jové vol avenços en finançament a Madrid abans de les vacances.
No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
I els comuns han demanat que els camions no puguin fer avançaments a la P7.
Doncs en política espanyola avui qui s'ha fet sentir és José María Aznar, que vol marcar el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del Partit Popular alerta que els de Puigdemont no són una bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit.
El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
Doncs bé, mentrestant, sobre les polítiques que es posen sobre la taula, el Partit Popular avui ha continuat estenent l'ombra del dubte sobre un possible frau electoral per la regularització d'immigrants i la llei de nets. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuat que el procés per atorgar la nacionalitat a estrangers s'ha fet a mida per a futurs votants del PSOE i ha exigit un seguiment extern del procediment.
¿Están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia. Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit. L'escorcoll, que va ser ahir dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en senglars malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions.
Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida, unes afirmacions que han desinflat bona part de les tesis de l'acusació en aquesta jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals que s'està duent a terme a l'Audiència de Barcelona. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Els advocats de l'acusació han intentat que els caps de policia critiquessin l'actuació del govern, però les declaracions els hi han girat en contra.
Sí, no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Això ocorrió.
El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent, amb la declaració de l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11.
El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu minuts per arribar a les 11. Avui Sony ha anunciat que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia japonesa deixarà, per tant, de produir discos físics, una mesura que respon, diuen en un comunicat, a l'evolució de les preferències dels consumidors. Montse Pujol.
L'anunci de Sony ha provocat a les xarxes socials de seguida una allau de queixes i el hashtag GamersUnidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà. Els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre en tot moment del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa el canvi anunciat avui.
Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos.
Ladies, good night. It's time to say goodbye.
Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, de Barcelona. Marta Vives.
Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a l'escena. És el cas també d'aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, que encabita la seva Heartbreak de 72 butaques i un escenari folrat de paper de plata amb tot d'elements com quadres de pop seriats, pots de sopa Campbell i Silver Clouds. I és en aquest espai minúscul on Rigola fa la màgia, col·locant els 12 personatges de la història clàssica, dues parelles d'enamorats que fugen de les imposicions per viure el seu amor lliure i acaben sent drogats i, per tant, sotmesos. El gran canvi, però, és que no els fa perdre en un bosc ple de follets, sinó en una festa d'Andy Warhol i tots els seus personatges pintorescos, entre ells Lou Reed i la seva de Velvet Underground, passant per Allen Ginsberg o Truman Capote. Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats per uns magnífics Francesc Capinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Montse Alcañiz. Les seves esquerdes vitals donen, sens dubte, un nou valor a les paraules del dramaturg britànic, Àlex Rigola.
El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa en aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles, que és una de les més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides.
Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra.
I aquí les protagonistes són les guitarres del Festival Acústica de Figueres, amb bandes com la que està sonant, la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. Marc Ruiz.
Molt probablement els que arriben amb més bona forma a l'Acústica de Figueres i després d'un estiu intensíssim amb tres festivals entre aquest divendres i dissabte de la setmana vinent són la Ludwig Band. Empordanesos, part de la seva educació musical passa precisament pels concerts de Figueres. Ho explica així Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar, vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
L'Acústica tindrà sorpreses com Locomie, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2 i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
4 minuts i mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Comencem amb Joan Laporta sobre Julián Álvarez en la seva presa de possessió.
De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
Un Laporta, doncs, que refereix en clau de mercat a aquesta operació Julián Álvarez. Ha estat el dia que ha encetat ja el seu tercer mandat després de ser reescollit ja fa algunes setmanes. Diu Laporta que, en aquest sentit, en clau de fitxatge, es poden abordar ja qualsevol operació, que estan en disposició de fer-ho, i manté que en el seu tercer mandat, com han fet fins ara, seguiran defensant l'honorabilitat del club, també dels atacs rebuts per part de l'exterior, no? No ha dit el nom Laporta, però se li ha entès tot, en referència al Madrid, clarament, en aquest sentit. Per tant, Laporta que arrenca amb força el tercer mandat.
I escoltem ara la veu d'un jugador que segurament quan juga a la selecció d'Anglaterra els seguidors del Barça és amb qui més es deuen estar fixant.
Yeah, I hate being a sub, to be honest. I'm a nervous wreck when I'm a sub. I head and kick every ball. I try not to.
És Anthony Gordon, que ens ve dir que tal com li ha passat avui, quan és suplent es posa molt nerviós, que li costa gestionar aquesta situació. Avui Anthony Gordon ha jugat l'última mitja hora de partit en la victòria d'Anglaterra. Molt patida, això sí, 2-1 contra la República Democràtica del Congo. Els anglesos han accedit als vuitens de final del Mundial, però han hagut de remuntar amb un doblet de gols de Harry Kane, que han sortit de dues assistències d'Anthony Gordon, que ha aprofitat molt bé la mitja hora que ha disposat avui. Ara tenim en joc el Bèlgica 0, Senegal 1, al descans, també partit de setzents de final d'aquest Mundial de futbol.
Molt bé, el següent partit veurem qui és el titular, si Rashford o Gordon, eh?
Avui ho ha estat Rashford i Gordon ha entrat precisament per ell.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Necesito un partner para ir a la playa. Mis mejores amigas están muy ocupadas. Mi último saliente ya se consiguió un tire. Yo sigo aquí en mi cama. Mejor busco una chama estable. Quisiera ser
Crec que tenim una primera recomanació de qui pugui que vagi a la platja, podria ser.
Ah, jo m'he quedat amb l'estable. Ah, aquest estable.
També podria ser, sí. Anirà, ara m'estàs convencent, eh? Estic canviant ja d'opinió.
Penso que anirà per aquí, ara ens ve la Gemma.
Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, l'Agnès. És aquesta cançó de Nia Bania que es diu Estable, però sí, demà tindrem un dia 100% estable. La veritat és que aquestes dues tardes, la d'ahir i la d'avui, hi havien d'haver nuvolades, fins i tot algun ruixat més. Avui ha caigut alguna gota que ha posat una molt poqueta cosa, per tant hem tingut força estabilitat, però demà una miqueta més. Per tant, demà aquesta estabilitat al 100%. Encara aquesta nit i matinada costarà una mica de dormir a la costa i també cap a l'Empordà, on encara hi ha avisos de calor nocturna, però la tendència és que tret de la façana litoral i prelitoral, cap a l'interior notarem aquesta refrescada que tindrem pel que fa a les temperatures durant la nit i matinada. Demà, però, al migdia, aquesta estabilitat també farà que la temperatura sigui semblant avui, que hem deixat enrere doncs, els 40 d'ahir, que encara hi vam arribar. Avui els valors més alts, 36,5 en Nulles o 36,4 a Tarragona. Demà potser un grau més, però aquesta tendència anar pujant, però demà encara amb aquesta calor podríem dir una mica continguda i amb aquesta estabilitat, amb sol i alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
A resistir.
Doncs res, una estabilitat curta, però interessant, que cal aprofitar en tot cas. Molt bé, gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.